El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
Com està, Joan Anton?
Molt cansat, perquè ahir es va casar la meva filla gran.
L'enhorabona.
Gràcies, Roger, gràcies. Encara no he dormit.
Com es diu?
Laura.
Felicitats, Laura.
Laura i Sean.
I el Sean, que és l'anglès, eh?
Bueno, ell és català, però d'origen taiwanès. La seva família és taiwanesa, però ell és, català.
Però viuen
català.
A Londres, no?
Viuen a Londres, viuen i treballen a Londres, sí.
O sigui, vas portar la filla a l'altar?
Sí. Hosti, no he dormit, tio, és que estic fet pols.
I tu aquí, al peu del canó, eh?
Ah, bueno.
Tens dues criatures, no?
Criatures, dues noies, la Laura i la Sílvia, sí.
Et faria il·lusió que et fessin avi?
Molt. Però molt. Però no vull parlar-ho gaire perquè no vull passar pressió. Però sí, me'n moro de gana, Roger. Però de debò, eh?
Seràs un gran avi, ja sabeu.
No ho sé si seré un gran avi, però seré un pallissa d'avi.
L'avi Joan Anton ja és nom d'avi, d'alguna manera.
Vols dir?
Sí, bueno, o sigui, l'avi Joan Anton, no? Crec que queda bé.
No, queda bé, sí, però jo no m'hi acabo de veure, però en tinc moltes ganes.
Ja t'hi trobaràs, vull dir que
segur,
això...
No, segur, ja m'he trobat casant una filla, qui ho hagués dit, i encara recordo quan eren petites, i dius, és una cosa.
Imagina't, eh?
Buah.
Tu que vas començar fent aquells experiments en el teu laboratori...
Amb explosions i coses.
Allà, si alguna d'aquelles explosions no hagués sortit bé, tot això no hagués passat,
No res, ni ens haguéssim conegut, ni estaríem a punt d'acabar la 8a i començar la 9a temporada.
La vida, imagina't.
Exacte.
Bé, Joan Anton, doncs l'enhorabona, l'enhorabona a la Laura, al Sean, i se'n van de viatge de noces, espero.
Sí, se'n van...
A les estrelles, a veure planetes,
no,
un viatge
fer...
intergalàctic.
S'ha fet un marinisme a on van? Cap a l'Àsia, no recordo.
Tu, han quedat inoculats pel virus de la ciència i,
sí.
Les filles, bueno, o no han volgut saber res?
No, són metgeses les dues. El que passa que jo mai les he pressionat, saps? Perquè si no et converteix en pallissa directament. I no ho he volgut fer, però ella de manera natural, jo recordo la Laura, era petita i es va posar a l'habitació una llista de les 10 coses que volia fer abans de morir durant la vida, i era molt petita. I una de les coses que va posar és salvar una vida. Ho recordem perfectíssimament. De manera que li ve com a ADN, i després ella ha col·laborat amb diverses organitzacions benèfiques, en fi, ja li ve. I la Sílvia, quan va veure el que estudiava la Laura per ser metge, ens va dir, saps què? Jo no vull ser metge, jo vull tenir una vida, perquè va veure la Laura que estudiava. I de sobte un dia ens ve la Sílvia i ens diu, ho he pensat millor i vull ser metge. A veure, Sílvia, no havies dit que no volies estudiar tant i que volies tenir més una vida? Ja, però és que és molt bonic. Total, dues metges, i els seus dos companys, dos metges també.
Bé, perquè el gremi és el que té.
Clar, és que
però,
estudien...
Escolta, quanta gent voldria tenir un metge, una... Amb això, la meva àvia, en Pau Descansa, ho deia. A veure si tenim una metge a la família.
No, està molt bé.
I en va entrar una al final, un cosí.
Mira,
al final va...
Sempre va bé, sempre va bé.
De també, fet... a veure, la meva àvia va tenir 8 fills, aleshores hi havia bastants números de que...
De que toqués, no? Clar, la Laura és pediatra, el Sean també. A mi això de que siguin pediatra està bé, però a mi no em serveix en gaire.
No, però quan tinguis un net sí que et servirà.
No, clar, el servirà amb ells també. I, però la Sílvia sí, la Sílvia fa medicina interna i el Pol, el seu company, és traumatòleg. Aquests dos sí que m'interessen molt.
Clar, clar, clar. Quin gran avi que seràs i quantes històries que els podràs explicar,
Ai, no ho sé, però ja et dic, no vull
sí,
posar
no,
pressió
ja...
perquè sé el que... M'imagino, vaja, no ho sé, però m'imagino el que deu ser això, eh? Mm. I no vull posar pressió. Vindran, quan hagin de venir, vindran.
Tu sempre volies... havies volgut ser pare? O...
Sí.
O t'hi vas anar trobant...
No, jo, a veure, clar, és que no ho sé. De petit o de jove, d'adolescent, no m'ho imaginava pas. Fixa't, fins i tot em vaig arribar a imaginar que això de tenir una família pròpia era com una cosa molt llunyana, per mi, en aquell moment de l'adolescència.
Estaves allà al laboratori tot el dia fent experiments,
sí.
Vull dir, era l'única cosa que t'interessava.
I estudiar, sí, és veritat, Roger, és veritat.
No, al final...
Tenir una vida social...
Prioritats...
Ja, bueno, ja és igual, tenir una vida social...
El tòpic del científic tancat al laboratori
sí.
Ja està retratat sempre com un friqui, per alguna cosa serà.
Probablement sí.
Ara, per sort, la sociabilitat la vas anar guanyant
la
i la pedagogia...
Gràcies a la Pilar,
Ah, sí?
Sí, em va canviar absolutament el conèixer.
Com us vau conèixer?
mira, treballant al Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, que érem tots molt joves, vam fer moltes parelles allà. Era un centre, el primer centre informàtic que creava la Generalitat per posar els ordinadors que ara tenim, que ens gestionen l'administració pública, en aquell moment es posaven els primers grans ordinadors, i ens vam conèixer allà, i ja et dic que es van formar molts dels nostres amics més entranyables, han format allà les parelles. I allà la vaig conèixer, i ella em va, el fet de conèixer-la em va canviar bastant. És a dir, vaig començar a prioritzar altres coses, perquè clar, no pot ser friqui constantment.
Quina edat teníeu?
Jo soc 5 anys més gran que ella, i jo en devia tenir, en el moment que ens vam conèixer, 26, i ella 21. I clar, érem tots molt joves allà, molt joves, clar, treballàvem molt, ens creiem el projecte, Roger, ens creiem que estàvem treballant pel país, després això es va demostrar que no era així, però en aquell moment ens ho creiem, i t'ho dic perquè van decidir vendre, el govern en aquell moment, després d'uns anys, va decidir vendre el Centre Informàtic de la Generalitat, i ens vam quedar tots com, oh, com? Però érem molt joves, ens ho creiem, ens ho passàvem molt bé, dedicàvem moltes hores allà, i clar, era fàcil fer parella. Bueno, és igual, perquè és igual, vull dir que...
No, no, bueno, avui farem un capítol especial, Joan Anton Català.
Ja ho veig, ja ho veig.
No, perquè vens tu vet, perquè ell es va casar la teva filla,
sí.
Perquè devies haver de dir unes paraules, no?
Les vaig haver de dir. Sí, que em va costar molt preparar-ho, portava setmanes preparant-ho, I així com escric moltíssim, clar, haig d'escriure guions, escric llibres, escric... Uah, em va costar molt, molt, molt per fugir una mica del discurs tòpic, no? I a més vaig voler fer una broma, que no sé si em va sortir gaire bé, durant els pròxims dies ho sabré, que vaig dir unes paraules en xinès, per la meva família política.
També agosaradet, eh? Te'n vas arriscar, et vas voler tirar a la piscina, eh?
Sí, no sé si m'hauran entès, ja m'ho diran perquè encara no n'hem pogut parlar,
sí,
perquè...
Home, sí, clar que et van entendre.
Bueno, no ho sé. I
vas fer servir el ChatGPT, eh?
No, el Gemini.
Ah, mira, clar.
Bueno, sí, la intel·ligència artificial, perquè m'ajudés a construir la frase i a pronunciar-la bé, que és el més complicat del mandarí, saps? Que és pronunciar.
Clar, o sigui, tu portes casat amb la teva dona, que 30 anys, si fa no... Bueno, des dels 21 que veu estar
mira,
junts, no?
Mira, ens vam casar...
40, aneu pels 40, ja.
Sí, ens vam casar... Bueno, espera't, ens vam casar l'any 90. Bueno, dona'ns una mica de temps.
No, és a dir... Més enllà de casar-se, no, junts, plegats.
Sí, junts, sí.
Aleshores, per exemple, la teva filla, que amb 30 anys s'ha casat, encara amb l'efervescència de la relació, sí, això dels consells fan molta mandra, almenys a mi com a fill. Però, és a dir, quina clau li diries que és perquè aquest matrimoni pugui durar 30, 40, 50 anys? Si és que...
Uf, no ho sé, Roger.
El teu?
Bueno, és que hi ha tòpics també en tot això, però jo diria la tolerància. És a dir, no tot és bonic. L'enamorament hormonal passa, no? I llavors venen altres...
Això, un dia en podríem parlar
bueno,
també, la Terra
clar,
és plana, eh?
Clar, però això...
Saps com a fenomen científic, eh?
Val, perquè qui et podria parlar millor d'això és un psicòleg, una psicòloga o un sexòleg, eh? Que et podria parlar molt millor d'això.
No, però científicament, químicament demostrar...
Ah, no, segur.
Com,
si vols,
com l'enamorament se'n va.
Per la propera temporada, si vols, preparem un programa de l'enamorament hormonal, no? Que és un procés biològic, perquè la biologia ens ha fet així perquè necessitem ser així, no? Per reproduir-nos. Però després ve una altra etapa, que és una altra etapa més madura en un amor més madur, més profund, que és diferent, no? I allò que abans era, ai mira, quin granet més bonic, allò que es diu, no? Mira quin granet més bonic que tens al nas, després és, hosti, quina barruga que tens al nas, no? Són molts anys de convivència, has de tenir tolerància i aquest és el consell que jo donaria, ho dic perquè veig amb parelles joves, no critico, però és una observació científica que faig, que és que de vegades sembla com si hi hagués poca tolerància i a la que les coses no encaixen de la mateixa manera que havien encaixat fa uns anys, doncs es trenquen parelles quan potser aquelles parelles podrien perfectament.
Sí, tu ets del parer. És que això ho deia la meva àvia, avui l'he citat dues vegades,
sí.
Però... S'aguanta poc avui, aguanteu poc avui dia.
A veure, sí, jo no vull ser tan categòric perquè també és veritat que nosaltres ens van educar d'una altra manera i avui la gent té com més criteri per decidir quin ha de ser el teu futur sense que et vegis condicionat per estereotips o per la societat o el que diran. Però tot i això penso que sí, que hi ha una tolerància en general menor i que si n'hi hagués una mica més segurament funcionaria millor, però és igual, jo no sóc ningú tampoc per donar consells d'això. Ara m'has portat un terreny on em sento molt incòmode perquè no puc donar en absolut...
Però ara ja hi hem entrat i ja no podem sortir. Aleshores, aquestes arrels científiques, com aquest interès per la ciència, com creus que l'has aconseguit traslladar a les teves filles? De quina manera creus que tot aquest coneixement has aconseguit doncs, que l'heredin?
No, mira, jo ja et dic una cosa que...
Al final també serà la teva herència, aquesta, no?
No, no ho és. Jo una cosa que tenia clar és que no les volia diríem, posar al cap com un bombo del tema de la ciència. Mai vaig insistir en que havien de fer una carrera científica, tot i que t'has de dir que em va caure la bava quan ho vaig saber. Però mai vaig fer res activament perquè això fos així. Van ser decisió seva. Han mamat ciència a casa? Sí. Però tampoc d'una manera que les hagi... Perquè elles, això sí que m'ho han dit, no s'han sentit en cap moment pressionades, no? Però clar, han sentit parlar molt de ciència, d'astronomia i tal. I també t'haig de dir que quan van començar a estudiar medicina, les dues, jo vaig passar a jugar un paper que les emprenya moltíssim i que a mi em fa sentir rebel i entremaliat i que m'encanta, que és discutir-los coses com si jo en sabés. Que no en tinc ni idea de medicina, saps? Però amb les poques coses que em sonen, i s'emprenyen molt amb mi. Oh, papa, ja estàs dient quan no en tens ni idea. Llavors m'ataquen i això a mi m'encanta. Per tant, la ciència sempre ha estat a casa, però mai d'una manera... I jo penso que això ha jugat a favor, perquè suposo que si jo de petites les hagués dit la ciència, igual hagués desenvolupat justament el contrari, no? Aquest sentiment que de vegades ens passa. Ah, sí? Haig de ser del Barça? Doncs ha de ser de l'Espanyol, per exemple, no? Doncs no ho sé.
Has estat un bon malalt quan t'ha tocat ser pacient?
Sí. Jo penso que sí, jo penso que sóc un bon malalt. Sí, sóc en plan mòmia. És a dir, sóc capaç d'estar al llit en posició absoluta immòbil, d'una catarsi absoluta.
Sí, tu tancamon, eh?
Totalment. I passar-me la malaltia, una grip forta, imaginem una grip forta, no? Doncs aguantar-la al llit, suant, sense dir res, sí. Crec que sóc bon malalt. Bueno, si això és ser bon malalt, que no sé si ho és, no? Però des del punt de vista de no donar gaire feina, sí.
Bé, Joan Anton, avui t'havia de preguntar si eres més de dretes o eres més d'esquerres.
En el sentit biològic de la paraula.
En el sentit biològic de la paraula, però no tindrem gaires temps. Tenim les notícies que ens estan a punt aquí d'arribar.
Passa el que passa.
Aleshores, què fem amb la dreta i amb l'esquerra? Fes-me un primer titular i ens el guardem per la temporada que ve, aquest capítol.
Doncs mira, anàvem a explicar el perquè lateralitat de les mans amb els humans, el perquè entre un 85 i un 90% de la població humana és dretana i només hi ha una petita part que és esquerrana i encara més petita que és ambidestra, que pot fer anar de la mateixa manera les dues mans. I això és un gran misteri. Necessitem una explicació, perquè no s'entén quin és l'avantatge de ser dretà perquè l'evolució hagi fet que la gran majoria, el 90, prop del 90% d'humans, siguem dretans.
Es pot ser dretà de mà i esquerrà de peu, per exemple?
Ai, no ho sé, això.
Ah,
jo... No ho sé. Bueno, tu què penses?
Jo no conec ningú.
No, jo tampoc. I a mi em costaria pensar que és així. Tu ets dretà, per cert.
Jo sóc dretà de peu i de mà. Sí, sóc un clàssic. Però sí, això, amb aquesta pregunta... mira, la Marta Farem recorda que el Rafa Nadal...
Val.
Sí que de mans i de peu era diferent.
Ah, sí, ja ho mirarem.
Però no sé si és que en aquest cas és que ets ambidiestre, no? Que es diu?
Ambidiestre. Sí, ho mirarem quan fem el programa, ho mirarem. Però, de fet, que ja ho explicarem, quan tu neixes, en principi no està definida aquesta capacitat de si ets de dreta o de esquerra.
Hi havia una època en què obligaven a tots els nens a escriure amb la mà dreta.
Val, i aquest és un altre factor. És a dir, quan expliquem el per què gran part de la població és dretana, una possible explicació, que no és biològica, és de comportament, que és l'educació, o és el copiar a l'adult, copiar-lo, o obligar els nens a que han de ser d'una manera determinada. Que això avui està canviant, afortunadament està bastant canviant, perquè això pot provocar problemes, perquè veurem, quan ho expliquem, que sí que hi ha algunes raons biològiques que semblen com afavorir que hi hagi més gent dretana. I et deixo ara només aquest titular, perquè és molt xulo. Quan hem estudiat el per què hi ha tants dretans i si ser esquerrà té algun avantatge, hem descobert un avantatge claríssim de ser esquerrà, que és amb la lluita contra els dretans. Amb la lluita, lluita física amb les mans, amb els punys, vale? Per la supervivència.
Sí, un boxejador.
Correcte. I aquí s'han fet estudis i demostren un petit avantatge.
Sí, els esquerrans, un boxejador esquerrà. Contra un boxejador dretà. Si fossin el mateix i estiguessin igual a forma, tindria més números de guanyar l'esquerrà que el dretà.
Això s'ha estudiat i és així. Ah. I és perquè amb l'entrenament, l'esquerrà normalment s'ha entrenat contra un dretà. És el més habitual que tu tinguis un entrenador o uns rivals que són dretans, de manera que saps centrar-li molt bé a un dretà. En canvi, un dretà difícilment haurà tingut un rival per entrenar que sigui esquerrà, i això li dona un petit avantatge. Però ara estem parlant dels boxejadors, però això als nostres ancestres això també era així. De manera que aquesta seria una raó possible per la qual encara avui hi ha esquerrans, perquè si no l'evolució s'ho hagués carregat. Perquè si tots som dretans, per què encara hi ha un 10% d'esquerrans? Com és que encara es conserva aquesta proporció? I és perquè igual aquests avantatges evolutius, pocs però que hi eren, subtils, van fer que l'evolució encara ho conservi. Són d'aquells temes apassionants, no em diguis, són temes xulíssims, no?
Mira, tenim l'estiu per anar-lo preparant. Va. I a més serà un estiu en què ens anirem veient i coincidint, perquè tenim l'eclipsi que ens enganxa el 12 d'agost, i evidentment també hi serem i explicarem històries a Catalunya Ràdio i a TV3. Joan Anton, avui ho deixem aquí, visca els nuvis. Vale. Hem fet un capítol una mica especial, esperem que els oients no ens ho tinguin en compte.
No.
I, si et sembla bé, diumenge que ve acomiadem temporada i explicarem als oients que tornarem
molt
al
bé.
Setembre en plenitud. Una abraçada.
Igualment.
Ara tornem.